Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julvé. La defensa de Dani Alves anuncia que recorrerà la sentència. Recordem que l'Audiència de Barcelona l'ha condemnat a 4 anys i mig de presó per agredir sexualment una noia en una discoteca. Més detalls, Pau Massip, bon dia.
Bon dia, els fets van passar el 30 de desembre del 2022 a la discoteca Sutton de Barcelona. Tot i que els magistrats afirmen en la sentència que s'ha confirmat la versió de la víctima, l'advocada de l'exfutbolista blaugrana segueix defensant pensant que Alves és innocent i per això recorreran la sentència. És Inés Guardiola.
Pues 4 y medio siempre es mucho mejor que 9 y 12 que solicitaban la acusación, pero por supuesto pues vamos a recurrir porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir a esta tarde a verle y explicarle la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero os avanzo por supuesto que vamos a recurrir.
Guardiola ha confirmat que Alves estava a l'Audiència de Barcelona per rebre la sentència i que aquesta tarda, com sentíem, es reunirà amb ell a la presó de Brians per analitzar la decisió del tribunal i veure quins passos seguirà.
Gràcies, Pau. Avancem amb més notícies. El govern català confia tancar aquesta setmana un acord sobre els índexs de referència per als preus del lloguers. La consellera de Territori, Esther Capella.
Estem negociant amb el Ministeri. Espero i desitjo que doncs, les nostres peticions siguin ateses, perquè al final l'índex, que és l'índex de referència en molts dels contractes, o serà l'índex de referència en molts dels contractes, ha de funcionar per, primer de tot, doncs, que els preus de lloguer no pugin. I dos, que en una seqüència doncs, els preus de lloguer arribin a nivells que siguin assumibles.
Capella també ha recordat que Catalunya és l'únic territori de l'Estat que s'ha imposat per aplicar la contenció de rendes. La consellera ho ha dit en l'anunci de l'adquisició per part del govern d'una promoció de 192 habitatges al barri de la Marina del Port Vermell, a la zona franca de Barcelona, per destinar-los al lloguer social. Estaran construïts a finals de l'any 2025. I en clau espanyol, el Congrés dels Diputats ratifica la possibilitat de reduir la jornada laboral a les 38 hores i mitja, mantenint els salaris. Tot plegat, després de les abstencions de Junts i PP i el vot en contra de Vox en la primera iniciativa sobre la reducció de la jornada laboral impulsada per Sumar. La proposta dels de Yolanda Díaz insta el govern a obrir i amb caràcter urgent un procés del diàleg social que acabi amb la modificació de l'Estatut dels Treballadors. L'objectiu és incorporar, com dèiem, una reducció de la jornada laboral progressiva que comenci per fixar aquest topall de 38 hores i mitja ja aquest any 2024. I en successos, la policia nacional Nacional ha expulsat dos delinqüents multireincidents que acumulaven més de 40 detencions i causaven molta alarma social a Banyoles i a Girona. A un dels sospitosos se'l va arrestar a la capital del Pla de l'Estany en un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i policia local. Un cop el van capturar, se'l va traslladar al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona per sol·licitar les causes judicials que encara tenia pendents i poder expulsar-lo del país. I el segon cas va ser el d'un ciutadà que també tenia múltiples detencions, havia comès una agressió sexual a Girona i estava investigat per diversos delictes contra el patrimoni. Ara són les 12:05, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dijous amb Pol Corredoira.
Ho fem en una notícia d'última hora. Un dels millors jugadors del Barça de futbol sala marxarà el 30 de juny. Ferrao deixa el club.
Quiero que lo sepáis, que tengo un respeto y un cariño muy grande por vosotros y agradezco todo el cariño que han demostrado hacia mí durante todos estos años y por eso os quiero contar una cosa y prefiero que lo sepáis por mí. La temporada que viene no jugaré más en el Barça.
El brasiler ha vestit més de 300 vegades la samarreta blaugrana en els 10 anys que ha estat a Barcelona. Reconeix que tenia una oferta de renovació sobre la taula, però creu que el seu cicle a la capital catalana ha acabat. En un emotiu vídeo penjat a les xarxes socials del club, el jugador s'acomiada de l'afició, visiblement emocionat, i fa un repàs per la dècada en què ha jugat al Palau, on ha estat 3 vegades nomenat millor jugador del món. És el segon màxim golejador de la història de la secció, amb 305 gols, només superat per Sergio Lozano. Lesionat del tendó d'Aquiles, el pivot espera poder arribar a la Final Four al mes de maig. I el motor, l'aixecament de l'etapa d'una claveguera al circuit de Bahrein obliga a suspendre la sessió d'entrenaments d'aquest matí de la Fórmula 1 per compensar la tanda de tarda. Comença, de fet, fa 6 minuts. A partir de les 12 hora catalana acabarà la mateixa hora que estava previst, a les 5 d'aquesta tarda. El pas del Ferrari de Charles Leclerc per aquest punt ha aixecat l'etapa situada al piano exterior del Revolt i amb el mes al fons pla del monoplaça italià, també del de Lewis Hamilton.
Amb aquesta notícia acabem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà la 1:00. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Més notícies a la 1:00 i, mentrestant, fins la 1:00 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. La Caravana, amb Joan Trias.
7 minuts que passen de les 12 del migdia. Us ho avançàvem quan passaven pocs minuts de les 10 del matí. Ja es coneix la sentència a Dani Alves per l'agressió sexual que va tenir lloc la nit del 30 de desembre del 2022 a una noia de 23 anys als banys d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona. El futbolista ha estat condemnat per agressió sexual a 4 anys i 6 mesos de presó. El tribunal considera que ha quedat acreditat que la víctima no va consentir i que hi ha elements de prova, a més del testimoni de la denunciant, per donar aprovada aquesta violació. La sentència de l'Audiència de Barcelona ara pot ser recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem. A la sentència, notificada avui, la secció 21 de l'Audiència condemna Alves, que ja fa una mica més d'un any que és a la presó preventiva, a 4 anys i mig de presó, 5 de llibertat vigilada i 9 d'allunyament de la víctima. Per valorar-ho tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora Juan Carlos Zayas Sàdava. Ell és advocat penalista i professor de la Universitat de Barcelona. Juan Carlos, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Quins són els principals elements d'una sentència com aquesta? Què s'ha de destacar d'una sentència com aquesta i com la valora?
Bueno, una sentència com aquesta, a més amb aquesta repercussió pública que ha tingut, s'ha de destacar en primer lloc la motivació, l'argumentació del tribunal, no? Normalment les sentències en general penals, totes, però les penals són molt motivades, estan molt explicades, perquè no deixen de ser sentències que contemplen una privació de llibertat d'una persona. Però en aquests casos de delictes sexuals, i més pues, amb la repercussió mediàtica que tenen, que té aquest, pues, quin és el raonament del tribunal és una qüestió molt important. I la sentència aquesta pues, no podia ser d'una altra forma. És una sentència molt raonada, molt ben explicada, és bastant clara a la seva exposició, és a dir, qualsevol persona, encara que no sigui un expert en dret, si la llegeix pot saber quin és el criteri del tribunal, una altra cosa és que ho comparteixis o no, i això per un cantó. Després, per l'altre cantó, està el tema bueno, fonamental, que és el tema en definitiva de quasi tots els delictes sexuals, que és en determinar fins a quin punt es pot donar per provat una situació que quasi sempre, quasi, pràcticament en el 90% de les situacions, per la seva pròpia dinàmica, és una situació íntima en la qual només existeix o només hi ha una prova fonamental, que és la declaració de la víctima i la declaració de l'autor. Els delictes sexuals són molt complicats, entre altres coses, perquè no és com una baralla al carrer, que normalment sempre hi ha càmeres, hi ha persones que ho veuen, hi ha testimonis, que aquí, i aquí també succeeix, és la valoració de la declaració de la víctima i la seva credibilitat, i la valoració de la declaració de l'autor i la seva credibilitat. I és això, i aquesta sentència pues, entra, evidentment, en aquesta qüestió, i finalment, com ha anticipat vostè a l'entradilla aquesta que ha fet, pues, el tribunal determina o conclou que li creu o que creu que la declaració de la víctima respecte a la falta de consentiment és creïble. És també molt interessant aquesta sentència, suposo que donarà lloc a, serà la base dels recursos que es podran interposar, que, perquè la sentència sí que contempla també, i ho fa també amb valentia i amb claretat, que la víctima no en tots els extrems ha dit la veritat. És a dir, arriba a concloure, per exemple, que amb el tema d'entrar o no al local, al petit espai on es van produir els fets, la sentència reconeix que la víctima no ha dit la veritat en les seves declaracions judicials i entén que ha dit una mentira. A pesar d'això, el tribunal entén que pot ser que no hagi sigut exacte amb aquesta primera part de la versió dels fets, però sí ho és a l'última part, que és la més essencial, que és la falta de consentiment a l'acte sexual que li va imposar a l'autor.
Precisament, senyor Zayas, volia anar una mica per aquí, que Dani Alves hagi donat fins a 5 versions diferents de tota la qüestió, suposo que li ha jugat en contra, també.
Totalment. És a dir, això és una mica l'ABC que qualsevol persona relacionat amb el món penal, concretament, ho sap. És a dir, bueno, no cal tampoc relacionar-lo amb qüestions judicials, sinó en general a la vida, no? Quan una persona dona moltes versions d'una cosa, el primer que qualsevol persona pensa, no cal que siguis un jutge, és que pot ser que no està dient la veritat, no? Perquè generalment, en termes de comportament comú, quan algú diu la veritat o té clara una qüestió, doncs dona una sola versió. O dona una versió, millor, amb algun matís. Però, clar, quan tu canvies les versions tan freqüentment, i més amb un procediment judicial, i més amb aquesta, amb un delicte sexual, que per el que estàvem dient abans, pues això normalment té la conseqüència de que el tribunal acaba no creure't.
De seguida analitzem tres qüestions de la sentència que a mi em semblen molt importants. Si el senyor Zayas vol analitzar alguna cosa més que consideri molt important, endavant, que jo no soc cap expert en dret. Abans sí que li volia preguntar sobre dues coses del judici. És normal que un judici com aquest, d'aquestes circumstàncies i tan mediàtic com aquest, s'hagi produït d'una forma tan ràpida?
No sol ser normal. La veritat és que, bueno, ja tots sabem que una mica la justícia, pues, un dels problemes que té és que s'allarga bastant. No sol ser normal, però jo crec que amb aquest... No crec, estic convençut, i ho sé, a més, que tant la jutgessa d'instrucció, en aquest cas, com a l'audiència, la secció 21, que és la que ha dictat la sentència, es van proposar, pues, per les característiques públiques de l'assumpte, es van proposar donar-li una solució ràpida. Anem a dir-ho... També he de dir una cosa, eh? Generalment, amb els delictes aquests de naturalesa sexual, en què hi ha una víctima que està patint una situació, pues, això, no?, d'incertesa, i també hi ha un autor que potser està en presó, se'ls intenta donar una solució ràpida, perquè tampoc es pot mantenir una persona, per molt sospitosa que sigui, en una situació de presó provisional sense un judici. Això va en contra de principis, en fi, molt bàsics del dret penal. Per tant, sí, ha sigut un judici ràpid, potser ha sigut una mica més ràpid que altres de les mateixes característiques. Podria ser, però vamos... És el normal en aquests casos.
Ara vindrà, si m'ho permet dir-ho així, la fase opinatòria, on tothom opinarem sobre una sentència com aquesta, ben bé sense saber-ne. Alguns opinaran que 4 anys i 6 mesos de presó és el suficient, alguns altres opinaran que 4 anys i 6 mesos de presó és molt poc. Sigui com sigui, sí que s'expressen en aquesta sentència el que entenc jo com atenuants, no? Com aquests 150.000 euros que Alves ja havia abonat com a reparació, no?
Sí, la qüestió de l'atenuant que dona i de l'atenuant que no dona, Perquè aquí n'hi ha una atenuant demanada per la defensa del senyor Alves, que és la de actuar sota la influència de l'alcohol, la d'estar embriagat, la d'estar una mica borratxo, anem a dir-ho així, aquesta no l'ha donat. Llavors, el tribunal amb això pues, ha sigut conseqüent. La pena que ha posat ho ha posat tenint en compte que només ha concedit un atenuant. S'ha de dir que si hagués acceptat la segona atenuant, la pena hagués baixat considerablement. Podia haver baixat fins als 2 anys, que suposo que era una mica el que preveia la defensa, perquè amb una pena de 2 anys el senyor Alves hagués tingut que ser posat al carrer immediatament. Sí. El tribunal justifica per què dona l'atenuant de reparació del dany, i és molt clar amb això, i s'ajusta a el que diu pues, la llei i la jurisprudència. El senyor Alves ha depositat l'import de la responsabilitat civil, que és la quantitat que s'estableix com a compensació pel dany que ha pogut fer, encara que algú pot dir, bueno, els danys, sobretot en un delicte sexual, no són compensables, bueno, però, en definitiva, l'única forma de compensar qualsevol dany, igual que en un accident de cotxe, doncs una persona lesionada se li paga per les lesions, doncs aquí, també, pel patiment que hagi pogut tenir, hi ha una indemnització. Ell ho ha depositat a quantitat sencera, i això comporta quasi sempre, per no dir sempre, una atenuació de la responsabilitat que està contemplada a la llei. Això per un cantó. Per tant, aquí el tribunal ha sigut estricte complidor de lo que diu la llei. L'atenuant que no dona, que és l'atenuant d'embriaguesa, que entén que no, pues jo crec que això donarà bastant de joc en els recursos que es puguin interposar. Aquí el tribunal diu, bueno, per les gravacions, per les càmeres, en fi, i per les declaracions d'alguns testimonis, diu que entén que... Perquè amb aquesta atenuant s'ha de fer una petita aclaració molt senzilla que la gent entendrà. O sigui, el que t'atenua la responsabilitat quan tu fas una cosa no és que hagis begut, perquè, com tothom pot entendre, una persona pot beure i no pot estar afectada per l'alcohol, per molts motius. I, al contrari, una persona pot beure menys i sí pot estar afectada. No? Això ho entén tothom. Llavors, aquí, o sigui, l'atenuant no és perquè tu hagis begut, sinó l'atenuant és perquè hagis begut i estiguis sota els efectes d'aquesta beguda. Per tant, no només s'ha de determinar que el senyor Alves va beure un cuba libre, un cubata, o 2 copes, o 3, és igual, sinó que s'ha de determinar que realment la seva capacitat d'entendre el que feia estava afectada. Llavors, el que diu el tribunal, pot ser discutible o no, però tècnicament té una lògica, el que diu és, miri, pot ser que aquest senyor bevés, no ho neguem, però el que sí que neguem és que a la seva actuació estigués afectada. El veiem caminar tranquil·lament i normalment per les càmeres, s'expressava bé, no donava signes o no presentava signes externs que ens permetin a nosaltres concloure que ell anava, el que nosaltres diem, no? El que la gent entén normalment, afectat o borratxo o molt tocat, o... sí, el que vulguem dir, no? I, per tant, no dona aquesta atenuant.
Deixem fer-li dues preguntes ràpides més. La primera, a la part pràctica, 4 anys i 6 mesos de presó, però Dani Alves ja porta un any a presó. Si entenem com funciona el sistema de presó, sabrem que hi ha una cosa que es diu bon comportament.
Sí.
Quant de temps pot estar Dani Alves a la presó?
A veure, en principi, el que diu la llei, si aquesta sentència fos ferma, no hi haguessin recursos i tingués que començar a complir el dia de demà, no? Posem això. El senyor Alves, amb la meitat de la pena complida, amb la meitat, és a dir, que serien 2 anys i 3 mesos, no? Podria començar inclús abans, però bueno, anem a posar a la majoria dels casos, o la generalitat dels supòsits, amb la meitat de la pena podria començar a demanar permisos i li podrien donar permisos per sortir, un cap de setmana, una setmana, amb la meitat. I amb 3/4 parts de la pena complida, podria estar en llibertat ja, sempre i quan hi hagués un bon comportament. Aquesta seria una mica la previsió, clar, que s'ha de tenir en compte una cosa. Si n'hi han recursos pendents, mentre hi hagin recursos pendents, no, tot aquest sistema de demanar permisos de sortida i tal no funciona. És a dir, si hi ha un permís pendent, la presó continua sent una presó provisional i el senyor Alves té que continuar allà, sense possibilitat de sortir ni de cap de setmana ni de res.
I la darrera... És possible que Alves s'hagi beneficiat o s'acabi beneficiant de la darrera reforma de la llei coneguda com el Només Sí és Sí?
Bueno, en principi no, perquè el tribunal haurà donat la possibilitat als advocats de que abans de dictar sentència, de que manifestin ja amb anterioritat de la sentència quina llei volien que sigui aplicable, i em consta, si no m'equivoco, que se li ha aplicat ja la nova llei, que s'entén que és més beneficiosa. Per tant, aquí no estem en un cas d'una persona sentenciada en base a una llei anterior i que ara s'hagi de modificar. És a dir, el tribunal, estic segur, aquest fet ho desconeixo, però estic convençut, perquè sempre es fa, que en el judici se li va dir a les defenses i a les acusades que diguessin quina era la llei que consideraven més aplicable. Per tant, a la sentència que ha dictat, el tribunal ja ha tingut en compte si la llei és més beneficiosa, la última, no? La última reforma del sí a sí, perquè ens entenem tots, pues ja l'ha aplicat. És a dir, vale. No es contempla la possibilitat de dir, escolti, hem sentenciat i ara d'aquí un temps, quan sigui ferma, modificarem. Jo no.
Juan Carlos Zayas, advocat penalista i professor de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres. Adéu.
Ràdio Estel.
Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Radio Estel, Barcelona, 106.6.
Food Track amb Arnau París.
És a dir, ell comença cantant. Ell comença cantant i jo començo amb una esbroncada.
Per què? A tu, a mi o jo a tu?
Jo a tu.
No, jo a tu.
Vols que et tregui el tall?
Jo a tu.
Vols que et tregui el tall?
Quin tall?
On són les croquetes?
Quines croquetes? No me'n recordo de res. La Núria ha marxat i tot.
Què va dir?
Ha marxat.
No ha marxat, està per aquí. Núria, què va dir l'últim dia? Que portaria croquetes.
Ah, sí? Tens hemeroteca?
Perquè jo, si home, no... i tant que en tinc.
Sí, però entre que la trobeu i no sé què, la fila d'or i no sé
què...
Vols
que te la posi el proper dia?
No, bueno, jo les coses, si no les sento, les paraules se'n porta el vent, tu. Espera, que ara s'han picat, tu.
Clar,
les paraules... Jo no recordo...
Ja t'ho trobaran.
Jo no recordo... No recordo haver dit això.
No.
En qualsevol cas... També em vas dir que em pujaries el sou, eh?
Sí.
I també tinc això també ho tinc gravat.
Sí.
També vols que ho busqui o no?
Busca-ho.
Busco. Ara ho busco. No. Ara ho busco i et poso l'àudio.
Ai, Déu meu. Va, de què parlem avui? Bon dia, eh?
Bueno, bon dia ja. Bona tarda. Aquestes hores que em truques avui, fas venir a última hora, ja... Soc a les postres avui, no? Avui soc a les postres del programa.
És el millor, el que es fa esperar, no? Postres.
Pues tu, rei, si vols, segueixen les postres de la vida dels demés, que jo intentaré ser el plat principal. A veure què tal. Vale? Jo avui venia... Ah. Bueno, venia no. Vinc, perquè estic aquí, a parlar de llibres de cuina. Volia fer una entrada...
S'ha fet mai, això?
Volia entrar... Oi que no? És que ara, tot el dia, estem... Ja, és que jo vinc a fer seccions
revolucionàries. Ets novedors, eh?
Som molt novedors. Perquè, de fet, ara estem hiperconnectats, Joan. I tot el dia mirem Instagram, i mirem TikTok, i mirem receptes, i les guardem, i després no en fem ni una. La gent no cuina, només vol la satisfacció visual de veure les coses. Tu tens llibres de cuina, Joan?
Algun.
Quin?
Cuina amb la mare, de Joan Roca.
Host! Marxo.
Per què? No t'agrada?
Perquè és el primer llibre que anàvem a parlar, ja pots parlar-ne tu. Mira. No miris el guió, trampós.
Val.
Què? Tens algun... Allí ja està, només tens aquest.
No, algun més en tinc.
Vinga, va, pensa. Estàs...
Del rock en tinc dos o tres.
T'estàs concentrant molt fort?
Sí.
Si estàs projectant una energia aquí...
No sé si a l'Arzac en tinc algun,
em sembla. De l'Arzac, molt bé. Sí. Un tio que no fa uns macarrons té un llibre de l'Arzac, molt bé. Pel boniquisme, no?
Per què vol dir que no fa uns macarrons? Bueno, clar que faig macarrons.
Tio, tu... És a dir... El teu nivell de cuina, i pels que ho sapigueu, estimats...
Faig macarrons boníssims, macarrons carbonara sense nata i sense barbacoa.
Pues mal fet, tio, s'ha de fer un barbacoa a partir d'ara. És que és igual, la carbonara no porta nata, però això és un altre tema, Joan. Tens, o sigui, tens el llibre de la mare de sí. la cuina de la mare Joan Roca i després ens anem a Arzac.
Sí?
I una persona com tu, per què es compra? Que em sembla respectable, eh?
Sí?
I jo apoyo
que... Vols que t'ho digui?
Sí.
Perquè són gent que admiro.
Molt bé, tio. És que la gent no sé si ho sap,
això.
Tu ets un... Dintre teu hi ha un friqui de la cuina...
Molt bèstia.
Molt bèstia.
Molt bèstia.
Que li agrada mirar, remirar, buscar sí. coses, marcar-se algun homenatge de tant en tant.
De tant en tant, sí.
De tant en
quan
tant.
Quan es pot.
Quan es pot, que sí, bueno, sí, les coses s'han sí, sí. de fer quan es poden. Doncs jo una mica avui vinc a explicar-vos la meva relació amb la meva llibreria. Amb la meva llibreria. Quan parlo de llibreria, no vull dir la botiga.
Puc mirar, hi ha el guió, no?
Hòstia.
Hala! Digues més tacos.
Hola, fora. Sense guió avui també. Tu, sense guió, tu. No! Perquè si no me'n recordaré les coses. Vinc a parlar-vos de la meva relació amb la llibreria. Quan parlo de llibreria, no em refereixo a la botiga física, que també,
sí.
sinó a la llibreria que tinc jo a casa. No?
On hi llibres, eh?
Què?
Ves a la tenda on hi llibres, que està molt bé.
Paguen?
No, però està molt bé.
Vale, doncs ja,
sí, de veritat.
Ja hi aniré.
És molt maca, és molt gran, tenen de tot. En fi.
Fan descomptes pels socis, si fas soci, això?
Sí.
Vale. De part teva? Si vas a part teva, encara hi haurà algun llibre
tu,
sí. pendent de pagar.
Que tu digues que
vas a la motxilla, has marxat corrent.
La part de teatro, digues que vas a part meva.
Vale. Saps que vaig veure l'altre dia, una cosa que vaig al·lucinar? No té res a veure amb això, eh?
Va.
Però ara que t'he dit això de fer la broma de fotre un llibre a la motxilla i tal, vaig anar a una botiga d'aquestes de telèfons i patinets elèctrics, no sé si m'explico.
Telèfons i
teles i... Com? Saps que venen?
Sí, sí, d'electrodomèstics, vaja, sí.
Vale? Sí. Com el mercat del mig, però així més en anglès, vale? I un tio, sí. imagina't l'enginy de la gent, si la gent fos tan enginyosa per tot com per robar, seríem bueno, seríem imparables. Un tio que es va robar un patinet elèctric, vale?
Fotis.
Que anava amb una caixa, que porta aquell sensor de pitar...
Sí.
Bueno, ara igual donem idees a la gent que roba. Bueno, mira, ara ho diem i tu, i si la gent vol robar, és el seu problema. Llavors, el que va fer el tio és...
Sí.
Va sortir de la botiga, imagineu-vos, una caixa que és grossa, rotllo un metre de llarg
gran,
i tal.
Clar.
Pues va sortir per la botiga amb la caixa així aixecada, com si fos un culturista que aixeca
clar,
pesos.
No va pitar.
I no va pitar, tio. I no va pitar. I el tio...
Però va sortir així tan tranquil,
eh? Va sortir així tan tranquil i s'ho van portar a casa, tio. A casa on fos.
Que bèstia.
Bèstia, eh?
Sí.
O sigui, la gent... Jo tinc esperança perquè som enginyosos pel que ens interessa.
Ara.
Hem de centrar el tiro. Bueno, parlant de centrar el tiro, anem a parlar del que jo venia a parlar.
Va.
Que és la llibreria i com aquesta llibreria ha evolucionat amb mi. Perquè jo vinc de ser un friqui de la cuina, com podria ser tu.
Sí.
Vale? I faig el pas cap a la cuina més professional.
Clar, jo ara no sé si ho diré bé, eh? Clar, jo no sóc tan friqui a la cuina.
Com
què? Sóc més friqui de la gastronomia.
Vale.
Del plat fet.
Vale. O sigui, tu, el cuinar no t'interessa tant.
M'agrada molt.
No, en som conscients.
No.
En som conscients que no.
Deixa'm parlar en sèrio per una vegada a la vida. Sí.
Dóna'm una mica, va.
Ja hi som. Que no t'agradarà, que és llet d'avena.
Ai, fa pudor que la cau, tio, això. Que dolent, tio.
Escolta'm.
Què?
Parlant en sèrio. La cuina és algo que m'agrada, que m'interessa i que em relaxa. Però sí que és veritat que ha de ser aquell moment... Soc una mica capritxós amb la cuina.
Per què?
Perquè ha de ser en el moment en què em ve molt de gust.
O sigui, bueno, és a dir, evidentment, si no t'hi dediques professionalment, ho has de fer quan et... Bueno, quan
no,
et ve de gust,
perquè... No, clar. Hi ha gent que...
Estem obligats.
Necessito cuinar perquè menjar, saps el que vull dir?
Exacte, hem de cuinar tres cops al dia,
sí.
cada cop menys. Però, a part d'això... coincideixo amb tu que quan tenim un moment... Quan, o sigui, al final la cuina és un moment com d'oci per nosaltres, no?
Sí.
Ha de ser és com un moment zen. És
exacte.
Un moment on tu has de tindre ganes i jo sóc molt, molt pro, no molt pro de que jo sigui molt bo, sinó que estic molt a favor
sí.
de que la gent compri llibres de cuina. Hem de comprar llibres de
I
cuina.
Tant.
Hem de comprar llibres de cuina i no només per fer maco.
Mm.
Perquè hi ha molta gent que compra llibres en general a la vida només pel boniquisme de veure'ls allà. No,
no,
llibres,
no, 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 no.
Els hem d'agafar, els hem de treballar. Jo sóc dels que crec que es poden es poden pintar. O sigui, una cosa pintar en el sentit que una cosa t'agrada subratllar-la,
sí,
marcar-la
sí.
i tal.
Mira un altre llibre que tinc, de l'Albert Adrià.
De què?
L'Albert Adrià.
Molt bé, quin?
El del Tickets.
Molt bé, i què? També, però aquest també és un llibre, és un llibre més pel boniquisme.
És més boniquisme aquest, eh?
Que també està bé,
no hi ha tantes receptes, sinó d'on neix el concepte del tíquets, etcètera, etcètera.
Molt bé.
És,
cada vegada més veiem restaurants, restaurants sobretot més, doncs, aquests més estrellats, no? Estrella Michelin i demés, que fan els seus propis llibres, doncs, com has dit tu, doncs, l'Arzac, o l'Era, o el Disfrutar, o el Temples del Producto, el tíquets, etcètera, etcètera, etcètera. I saps que m'estic buscant? Va, jugar, jo t'explicaré després això. Però, bueno, una mica... No, em desconcentro.
Queden 5 minuts, eh?
Sí, home, per això està aquí fins, no, que, fins que acabem avui. jo penso que jo, hi ha dos tipologies de llibres. No? Jo, quan era una persona més friqui, jo buscava llibres per poder fer receptes.
Vale. Vale?
Llavors, buscava llibres com el que has comentat tu, vale, de la cuina de la mare, de Joan Roca, que és un llibre que mola perquè està a l'abast de tothom. En el sentit que trobarem receptes que tothom podrà fer. És un llibre que em va agradar molt, o que m'agrada molt, perquè els emplatats, les presentacions, són senzilles però elaborades.
És a dir,
hi ha pocs la complicació és poca, però sí que et dona idees de com tu, amb aquelles poques elaboracions, pots fer un emplat que sigui xulo, perquè jo reivindico els emplatats.
A mi m'agraden molt els emplatats, eh?
Sí, però és difícil.
És
la part... Per mi, a nivell personal, és la part més complicada, la cuina. Fer un emplatat bonic. I jo reivindico que hem d'emplatar bé, ja siguis professional o ja siguis amateur. És a dir, si tu cuines per tu mateix a casa teva, encara que sigui una crema de carbassa...
A mi és una cosa que m'agrada.
La crema de carbassa o els emplatats?
L'emplatat.
Vale.
Perquè m'entra pels ulls.
Tu com emplataries una crema de carbassa?
Doncs segurament amb una mica de julivert per sobre.
Molt bé. Joan, no? Arguiñano, donant consells de nivell. Clar que no.
I mira, no, escolta'm...
Però què vol dir julivert per sobre? Una branca allà posada?
Una mica d'ametlla, segur.
Muntaries un jardí botànic?
Una mica picadeta.
Què vol dir picadeta? Picada molt fina.
Sí.
Picada molt fina.
Sí.
Bé, jo et diria que, seguint en aquesta línia que dius tu... Vale,
no et sembla bé, això, eh?
No em sembla
gens.
Bé. No, em sembla fatal.
Per jo... què? És boníssima, l'ametlla.
Bueno,
eh?
Perquè m'estic imaginant una fulla de julivert allà al mig, com si allò fos...
No, t'he dit picadeta.
Un jardí botànic, el julivert picat, però no és igual. No, és que picat és igual. Tot picadet, no m'agrada. Si vols fer-ho així...
Una sopa de menta, una sopa de meló amb menta, per sobre.
Però la menta com? Això. Si no és per sobre ni per sota, és com?
Què vol dir com?
Com.
Que vols que li faci la menta.
Doncs mira, amb una sopa de meló, per exemple, sí, volaria fer molt que tu puguis tenir fet un oli de menta, que és triturar menta i oli, amb la menta escaldada i l'oli.
Trituro l'oli, també.
Clar, no, sí, clar, el tritures tot junt, val, i així aconsegueixes que els aromes de la menta passin a l'oli i que et quedi de color verd. Aleshores, aquest rajolidet d'oli ho poses per sobre,
sí,
i podries agafar una mica de pernil salat,
sí, això ho faig,
coure'l al microones, trencar-lo a trossets,
això sí que ho faig,
i fer com una pols per posar per sobre d'aquesta sopa de menta. Aquesta mateixa pols també et valdria per la carbassa.
Val.
Però si no, amb el rotllo que deies tu de l'ametlla, jo la laminaria. És a dir, en comptes de picar-la,
sí,
com pols, intentar amb el ganivet tallar-la a làmines.
Val.
Vale, làmines fines, perquè ens donarà més joc i serà més vistós. I si no, el que podríeu fer
és... pipes d'aquella carbassa, també.
Clar, home, és que aquí no està la gràcia. Aquí això és el que esperava que em diguessis, les pipes de carbassa. De fet, a casa,
sí,
si compreu carbassa i hi ha pipes, penseu que... Jo moltes vegades em faig les meves pròpies pipes. Vale? És a dir, bueno, clar, coi, si les pipes les comprem, que costen un ull de la cara... No, escolta'm, jo arribo a casa, compro una carbassa, la sencera, la buido, i aquelles pipes,
sí,
perdo una mica de temps a separar-les d'aquells... aquell cabell d'àngel que té allà, no?
Sí.
I jo, en el meu cas, les deixo assecar. Les deixo assecar, vale, que ara que és hivern, les podríeu posar en un paper absorbent a prop del radiador, deixar-les, si ho feu així, doncs un parell de dies, ben bons, que s'assequin bé, i després les podríeu fregir o saltejar. Vale? Si no les assequeu, no quedaran tan cruixents, i és allò que se t'enganxen després quan les mossegues i tal, xungo.
Val.
Però si no, ho podríeu fer així. I una altra idea molt bona, en la línia que tu deies, a l'hora d'emplatar una crema de carbassa, podríeu agafar l'ametlla, picar-la fina, picar el julivert i saltejar una mica d'oli, i potser jo li posaria un punt de vinagre al final.
Sí?
Sí, i llavors això, és amb una cullera, ho poseu per sobre.
No anava tan malament.
Eh?
Tu et fots amb mi, però no anava tan malament.
Bueno, tu m'has dit una fulla de julivert allà.
No t'he dit una fulla de julivert.
Ja m'he imaginat com l'Arguiñano, que posa fins i tot el test a dintre allà. Vinga, allà.
Com és. Sort que venia a parlar de llibres, eh?
Ja està. Bueno, però donem idees. Si seguim en aquesta línia...
Va.
Vale? Per exemple, en el llibre d'aquest que dèiem de la cuina mare del Joan Roca,
sí,
trobarem recetes com la truita d'enciam.
Oh, que bo.
La ceba al cop de puny, que em sembla un plat exquisitíssim i senzillíssim de fer. Un suquet de peix o maduixes amb el tel de la llet. Tu fas que sí. Saps què és el tel de la llet? Sí, no?
Xama.
Què?
Tu quan calentes la llet a vegades no, et surt aquella capeta sí, sobre
una lluva. No? Un tel de la llet que... Jo vaig menjar una vegada uns nyoquis de carbassa amb tel de,
ah, sí?
de llet. Molt interessant. Seguim amb aquesta línia. Anem cap a una cuina així vegetal, desenfadada, molona, del dia a dia i de més. Jo recomanaria que compréssiu el llibre, llibres d'Otolenghi. Otolenghi és un xef d'Orient Mitjà, sí? d'origen jueu, i té un llibre que es diu Cocina Simple, Simple Otolenghi. El veureu a la llibreria perquè té una llimona enorme dibuixada, groga, així, molt guai. I un altre que es diu Exuberància. Uh-huh. Vale? Ara mateix, a la llibreria Ona, no ho sé, però altres llibreries sí que tenen un pack de dos. El pack de dos, vale? Que venen el Simple Otolenghi i l'Exuberància junts. I mola molt perquè és una cuina que dona moltes idees. Vale, moltes idees d'una sortida, per exemple, a la remolatxa, que no sabem què fer amb ella, a com donar valor a unes mongetes més enllà de fer-les bullides, a com fer una pasta vegetariana que sigui una mica original, i a més, d'una mica, juga molt amb... El que mola d'Orient Mitjà és que juguen, aquest tipus de cuina juga molt amb les aromàtiques com el coriandre, com la menta, i amb les pastes pures, tio. Una pasta pura seria el tajín, per exemple.
Sí.
És una pasta pura de sèsam, però tenim pastes pures de tot. La manteca de cacauete, allò que es foten als Simpsons, vale? Doncs això no deixa de ser una pasta pura de cacauet, i que, per exemple, es fa servir a la cuina tailandesa.
Ah?
I que es fa servir molt per fer vinagretes, per exemple.
Que bo.
I amoroseix, dona aquest punt grassós, dona aquest punt que t'omple la boca, no? que mola molt. Otolenghi, en els seus llibres, trobareu una mica que la divisió que fa és per branys, cuina de verdures crues, cuina de verdures cruites, arròs, cereals i llegums,
sí?
que per mi el llegum, també hem de reivindicar el llegum perquè és el fast food català. Tu arribes a casa, tens llegum cuit i, escolta, allò, amb un pim-pam, tens un platasso de manual.
Mils empedrats m'encanten.
Boníssim. Fideus, arròs i pasta, carn, peix, perquè també treballa amb proteïna animal, i postres. Però el guai és això, que la gran majoria de la seva cuina es basa en ingredients d'origen vegetal.
Escolta, porta'm un llibre més, va.
Espera, que anava a parlar, per exemple, ell fa uns bunyols iranís d'herbes aromàtiques amb tajín, amb julivert, amb llimona, sal, sucre, boníssims. Fonoll, albaca, coriandre...
Que bo,
una bogeria. Un llibre més. Mira, ara te'n diré un de... Te'n diré un de friki.
Val.
Vale? Mira, hi ha un de friki, aquest mola molt, tio. De fet, el volia portar avui per posar-te a prova.
No, sí, tot m'ho va portar.
Però no l'he trobat. L'enciclopèdia dels sabors, l'enciclopèdia de los sabores. Vale, aquest el portaré, aquest sí que el portaré al pròxim programa, perquè és un llibre que a partir d'un ingredient, tu, per exemple, busques, m'inventa, digues un ingredient, Joan.
Jo què sé.
Collons, tio, un ingredient.
L'ou.
Ou. Vale, doncs tu busques ou a l'enciclopèdia dels sabors i et diu totes les combinacions que química i gustativament tenen sentit.
Oh, que bo. Vale?
Llavors mola perquè acabes fent combinacions estranyes. Igual, ara m'ho estic inventant perquè no el tinc davant, però igual et diria ou i cafè. I tu diries, què? Ou i cafè? Mm. Doncs saps que a Tailàndia, o ara era a Vietnam, ara no me'n recordo,
a l'Àsia,
a una part de l'Àsia, que era colònia fa molts anys, com que no tenien llet, el cafè llet en feien amb rovell d'ou muntat amb sucre i cafè, i amb això es feien com una espècie de cafè amb llet.
Poc coneixes el país, eh? Saps que al Pirineu es prenen cafè amb rovell d'ou dins? Alguns pobles del Pirineu?
Doncs ja sabem per què a l'Àsia fan això, eh? Perquè van ser colònia del Pirineu, tu.
Fixa't.
Has vist o no?
I ja està,
doncs
és així.
És això, és
Arnau,
això.
Espera't.
No, però espera, que tinc més llibre per parlar.
No, deixa'm treure't un tall.
No, què?
Freda,
la setmana que ve. La setmana que ve no estic convidat, em sembla.
Sí.
Dos. Ah, sí?
Em sembla que venies dues setmanes seguides.
Pobre de vosaltres. Porto l'air fryer i fa unes croquetes aquí. No tens detector de fum aquí, no? Pel que veig, no.
Sí, n'hi ha.
Sí? Bueno, però l'air fryer no fa...
Porto unes croquetes aquí, eh?
Però qui és aquest tio? Qui és aquest tio que parla així, que sembla...
No ho sé.
El Darth Vader. Que vas convidar el Darth Vader, no tio?
Sé. Sí, sí, sí.
Però no sé, tu sabràs aquí... Aquí et fots a l'estudi.
Va, home, va.
No el reconec.
Va, home, va.
Ai, que ha baixat la persiana. Que l'han deixat marxar d'aquí.
Escolta, hem de marxar, eh?
Per què?
Perquè ve en Rafa amb els metges.
Ah, aquell tio tan majo de l'altre dia. Em va anar de conya. Mira quina veu tinc, eh?
Veus?
Em vaig prendre una
pròpolis. Tio, tan majo és el doctor, eh?
Sí.
Val.
Una pròpolis.
Doncs mira.
Que em va recetar.
Sí.
I estic, tinc una, un xorro de veu que no cal ni micròfon,
no,
tu.
No, sí, ja.
Bueno, escolta'm, ja. Jo et portava més llibres, però els guardem per la setmana que ve.
Sí?
Sí, home, sí. La setmana que ve no vinc, per l'altra. M'apunto allò de l'air fryer.
I les croquetes.
Vale, xulo, però les farem aquí, eh?
Sí, home, sí.
Després no vull... No. Ai, que deia en broma, que hi ha fum, que no sé què. Farem les croquetes i les menjarem en directe.
Arnau París.
Adéu, guapos, que vagi molt bé. Gràcies.
Vés, va. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits.
ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, doncs seguim endavant aquí a Ràdio Estel, al nostre matí, ara quan passen 11 minuts de dos quarts d'una, és el moment d'obrir les portes del Viure en Salut. L'espai, ja sabeu, dedicats a vosaltres, que tenim aquí els matins, clàssic de la casa, aquí enmig de la caravana, moment en què Joan Trias surt una estona, descansa del seu matí, de les seves 6 hores de ràdio. Per tant, ja sabeu que cada dia de dilluns a dijous, avui és dijous, darrer dia de la setmana, us ho recordo, per als despistats, doncs en teniu aquí, a la cadira del conductor, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. No hi ha millors mans que les mans dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, Trias ha sortit una estona per la porta de la història i ara en res saludarem el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor en directe des de Madrid. Jo us recordo que el Viure en Salut, ho sabeu de sobres, però no està malament recordar-lo perquè sempre hi ha algun despistat. Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic 24 hores al dia oberts. L'espai durarà d'aquí fins a la una del migdia, moment en què arribarà l'actualització informativa, però nosaltres, 24 hores oberts, per rebre les vostres consultes. Com ens les podreu fer arribar? Doncs ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Ja sabeu el número, el sabeu de sobres, l'escoltem cada dia, Bet ens el recorda amb la seva magnífica veu, i jo també, perquè és el número que us obre les portes del Viure en Salut, és la clau que us posa en marxa, que us connecta amb nosaltres, és el 663-99-30-62, 663-99-30-62. Aquí, el vostre cas, la vostra consulta, el vostre dubte, el que vulgueu, estem a la vostra disposició. Que no us ve bé fer un missatge de veu o missatge per escrit a aquest número? Doncs un correu electrònic a l'adreça següent, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de posar el vostre cas en mans del nostre doctor. Doncs vinga, no el fem esperar més. Jacinto Valverde, buenos días.
Buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí dándolo todo, ya jueves, le vemos ya las patitas al fin de semana, lo cual es una alegría.
Frío fin de semana, ¿eh?
Frío fin de semana. Bueno, yo estoy sorprendido porque, mira, ahora mismo tengo a José Matos, es nuestro técnico, delante de mí, en la parte técnica, evidentemente, en manga corta. Y yo llevo un jersey finito y también estoy la mar de bien. Me cuesta visualizar que de repente, de hoy para mañana,
sí.
Y sabemos que será así porque lo dicen todos los meteorólogos, y cuando todos están de acuerdo, aciertan, descenso brusco de las temperaturas, lo cual no está mal, ¿eh? Yo estoy a favor.
No, claro, estamos en invierno todavía, ¿no? Estamos en febrero.
Eso es.
Supone que tiene que hacer frío en algún momento, ¿no?
Claro, claro, es eso. Lo que pasa es que como no lo estamos viviendo, ahora de repente nos lo dicen y ya nos parece hasta extraño. Pero bueno, yo lo estoy esperando... Mañana estaremos. Mañana desempolvaremos los abrigos un poquito y las camisas interiores un poquito más gordas para protegernos y ya está. Y a disfrutar también del frío, que es el momento. Pues venga, Jacinto, vamos a ponernos en marcha. Yo estaba pensando esta mañana, digo, a ver, ¿qué comento con Jacinto? Así de manera general, antes de pasar a las consultas. Y estaba pensando en lo importante, porque aquí en esta casa esto se comenta mucho. Somos una casa muy abierta en este sentido. En lo importante que es un buen, tránsito intestinal, por decirlo de manera elegante,
¿eh? Sí.
Ir al baño y que sea una cosa regular de cada día, y esto a veces no es así, a veces hay dificultades en un sentido o en otro, por exceso o por defecto, y yo pensaba, bueno, pues a lo mejor Jacinto nos puede dar una idea general de cómo podemos cuidar esta salud intestinal, este tránsito intestinal, y a lo mejor recomendándonos algún complemento alimenticio que pueda ayudar con esto.
Pues mira, es un problema que con el paso de los años cada vez se hace más importante, y es una de las cosas que más importan a nuestros mayores,
sí.
Porque eso lo ves cada día que estás en el hospital, ya te dicen, doctor, es que voy mal al baño, es que llevo tantos días que no hago deposiciones, que
sí.
O sea, es una constante en la gente mayor, ¿no? Mm. Bueno, el problema es que perdemos la educación de ese ritmo intestinal, ¿vale?
Sí.
O sea, todos nacemos con un reflejo, que es el reflejo gastro-duodeno-cólico.
Vale.
Gastro, estómago, duodeno, cólico, colon. Que se desencadena cuando tú introduces comida por boca. Uh-huh. Por eso los niños, los lactantes, lo tienen súper nuevo y súper perfecto. Y
eso. Claro, recién estrenado, como quien dice.
Mamar, cagar, ¿o no?
sí, total. Y dormir.
Pues eso. Dormir los que tienen que, los que duermen.
No, sí, se acaban durmiendo. A algunos les cuesta un poquito más.
O se duermen los padres antes que el niño.
También es complicado, depende cómo sea el niño.
Entonces, ese reflejo, cuando ya empiezas a ser más mayorcito,
sí.
Vas a la guardería o sobre todo ahí vas al colegio,
uh-huh.
Ya ibas sin tiempo después del desayuno para ir al baño a hacer tus necesidades,
sí.
Ibas al cole, en el cole te daba vergüenza, y lo vas perdiendo o lo vas retrasando.
Sí.
¿Qué ocurre? Que hay gente que sigue manteniéndolo y hay muchísimas personas, sobre todo en las mujeres, uh-huh. Es mucho más habitual que en el hombre, que eso lo van perdiendo, ese reflejo.
Vale.
Entonces ya empiezas a tomar laxantes o reguladores intestinales y ya entras en una mecánica que a medio y largo plazo es muy contraproducente. ¿Por qué? Porque si tú fuerzas el movimiento no fisiológico de tu intestino,
sí.
Esas cintas que tiene, que son las que se contraen, que se llaman austras, las pierdes y dejas al final el colon como si fuera un tubo rígido sin movimiento.
Madre mía, que o sea, me encanta, porque al final de algo que sabemos que tiene que funcionar así, pero es que hay una ciencia detrás, ¿eh? Espectacular.
Claro, por supuesto.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que yo siempre digo? Tengo una dieta equilibrada, introduce un poquito de más fruta y más verdura para aumentar un poco más bueno, pues el bolo alimenticio, bebe más agua y muévete. Y vamos a reeducar otra vez ese reflejo que muchas veces hemos perdido.
Sí.
Elige un día, un momento del día, para ir al baño siempre y vas repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo para volver a enseñar a tu cerebro a tener ese estímulo y en esa hora, en ese momento, después de la comida o después del desayuno, para aprovechar ese movimiento que se tiene que poner en marcha al ingerir la comida, pues volver otra vez a reeducar ese intestino. Eso es muy importante.
Muy importante.
Como complementación alimenticia, yo recomendaría dos productos. Por un lado, utilizar el efecto que tiene el jugo de aloe vera, ¿vale? 20 mililitros de jugo de aloe vera todas las mañanas antes del desayuno.
Vale.
Y tomar en temporadas de 15 días sí y 15 días no,
sí,
otro complemento alimenticio que se llama Redutrim Pro.
Redutrim Pro.
Redutrim Pro, tomar una capsulita por la mañana y otra por la noche.
Fantástico, pues después de esta masterclass de Jacinto Valverde, que así como quien no quiere nos ilustra y nos entretiene también y conocemos mejor cómo funciona nuestro sistema gástrico, podríamos decirlo así, y su regularidad, pues esta recomendación también de la complementación alimenticia, el jugo de aloe vera y el Redutrim Pro, 15 días sí, 15 días no. Mira, Jacinto tiene su rima y todo. Redutrim Pro, 15 días sí, 15 días no. Está bien.
Ya lo sé, te lo he dicho adrede.
Qué tío. Total, que estas son las recomendaciones de Jacinto Valverde para tener, pues, ir perfectamente al lavabo, al baño, de manera regular y no tener problemas con esto. Yo os recuerdo que aquests productes i tots els que ens recomana el doctor els podeu comprar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. La pàgina web de Marnis és un univers per descobrir i us convido a fer-lo, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Vamos haciendo con algunas consultas que tengo acumuladas de esta semana que por falta de tiempo no hemos podido atender, a ver a las que les podemos dar salida en el día de hoy, si no seguiremos recuperando la semana que viene. Por ejemplo, desde Vic llega la consulta de Carles, que dice que es un entusiasta del deporte y que recientemente ha experimentado molestias en las articulaciones después de intensificar su rutina de ejercicios. Dice que está interesado en saber si existen enfoques naturales para aliviar el dolor y promover un poco la recuperación muscular después del entrenamiento. A ver si le podemos dar algún consejo.
Bueno, lo primero, para aliviar el dolor, utiliza el efecto conjunto del arpagofito y la cúrcuma en forma de Mialtrim.
Vale, el Mialtrim, muy bien.
Luego, sí le voy a recomendar un complemento alimenticio para mejorar un poco ese problema articular, pero lo que no debe hacer es forzar tanto esas articulaciones.
Vale, ¿vale? Muy bien.
Porque eso es un aviso. El cuerpo normalmente avisa.
Vale.
Y dice, ojo, cuidado, que te estás pasando un pelín.
Perfecto.
¿Vale? Y si sigues así, me voy a terminar lesionando más fuerte. Te da esos avisos de baja un poco el pistón, recupera antes, no esfuerces tanto.
¿Hay que escuchar al cuerpo, Jacinto?
Hay que escuchar al cuerpo, siempre tienes que escuchar a tu cuerpo.
Perfecto.
Que es muy, muy listo y es el mejor laboratorio del mundo y que nunca se va a conseguir hacer otro igual.
Bueno, sí, es así. Cuando me explicabas antes cómo funciona el sistema, ¿no? Nuestro sistema, pues para ir al baño, las depositivos, es que madre mía, es que es increíble, o sea, qué máquina, ¿no? Qué máquina es el cuerpo humano. Pues hay que escucharlo y en este caso no hay que forzar. Pero decías que le podías recomendar algo, para este dolor de articulación.
Un complemento que lleva vitamina C, lleva ácidos grasos de origen vegetal,
vale.
Lleva cartílago de tiburón, vitamina D y vitamina B6, ¿vale? Se llama Artrohelp.
El Artrohelp, muy bien.
Ese viene en cápsulas, ¿vale? Cápsulas. Y tiene que tomar dos cápsulas antes de la comida y dos cápsulas antes de la cena.
Perfecto. Dos en comida, antes de la comida, dos antes de la cena. El Artrohelp, esta recomendación en este caso para Carles, que nos escribía desde Vic, sobre todo que intente escuchar a su cuerpo y si tiene estas molestias, a lo mejor tiene que bajar un pistón de la intensidad en su rutina de ejercicios. Luego también, si le duele, pues el efecto analgésico este de Mialtrim y el Artrohelp. Estas son las recomendaciones para Carlas. Tenemos otra consulta más, Clara de Reus. Dice que, vamos a ver, ah, no, mira, esta te la saqué ayer, que era el tema de tiroides, ya contestamos, se me ha colado por aquí, pero vamos con otro. Tenemos a Marta de San Pera de Arribas, dice que ha estado investigando sobre métodos naturales para mejorar la salud y que le ha llamado la atención el concepto de la depuración del organismo, ¿eh? Son estos productos que también tienen los laboratorios Marnis, estos productos depurativos, ¿eh? Dice que tiene 47 años y ha notado que la energía y la vitalidad pues no son iguales y me gustaría saber sobre estos los beneficios de los productos depurativos para revitalizar el cuerpo y mejorar el bienestar en general. ¿Qué le podemos decir en este caso a Marta de San Pera de Arribas?
Que me parece una idea estupenda.
Ah, perfecto.
Porque, bueno, pues si tú vas depurando poco a poco todos tus órganos internos, estos se lo van a agradecer, lógicamente, ¿vale? Porque por la dieta inhalado, por la piel, pues estamos expuestos a muchísimos tóxicos. Poquita cantidad, que la mayoría de ellos, afortunadamente, son metabolizados y contrarrestados y eliminados por nuestro organismo. Volvemos a lo mismo, el mejor laboratorio nunca fabricado.
Sí.
Entonces, si nosotros ayudamos a base de diente de león, ayudamos con alcachofa, con rábano negro, con cardo mariano, enebro y romero, son todos sustancias que van a depurar distintos órganos de nuestro cuerpo.
Vale.
En un único producto que se llama Pitalgem Depu, P-H-Y, Pitalgem, terminado en M, de Madrid, Depu.
Pitalgem Depu.
A eliminar las toxinas de todo nuestro organismo.
Perfecto. Pues el Pitalgem Depu y esta recomendación enérgica de Jacinto Valverde a, evidentemente, depurar estas toxinas que inevitablemente se van acumulando en nuestro organismo y que es muy buena idea utilizar pues este tipo de productos como el Vitalgem Depu de Laboratorios Marnis para hacer este lavado interior, podríamos decir. Por lo tanto, Marta, adelante, toma buena nota porque te va a ir muy bien. Y ya para terminar, rápidamente tenemos a Joan de Tarragona. Dice que tiene alguna pequeña preocupación porque tiene alto el colesterol. Alto el colesterol. Dice que ya está en manos de sus médicos y haciendo la dieta correspondiente, pero se interesa por si hay algún producto natural o similares, dice él, que puedan ayudarle a bajarlo un poco. A ver qué le podemos decir a en este caso, a Joan.
Por supuesto, ya está haciendo las cosas bien hechas. Me parece que sí. Le vamos a ayudar con la levadura de arroz rojo, también cardo mariano, pimienta negra, acerola, pectina y coenzima Q10, ¿vale?
Perfecto.
En un producto que se llama Lipohelp. Terminado en P, de Pamplona. Lipohelp, debe tomar una cápsula antes de cenar.
Pero el colesterol, en este caso, Jacinto, lo digo por experiencia también, que yo lo he tenido alto en alguna ocasión, no muchas veces, con la dieta baja muy rápido, Esto...
Si es un colesterol por exceso de comer, por supuesto.
Claro. Ah, pero puede ser otros motivos.
Si cierras el pico, pues te baja el colesterol. Pero sí. Lo que decíamos otras veces, el colesterol muchas veces se sigue fabricando a lo mejor en personas en la misma intensidad que cuando eres joven, pero no lo gastas de la misma forma que cuando eres joven.
Claro.
Por eso sigue circulando alto en sangre desde llegada a una determinada edades. Si es porque comes excesiva grasa, en cuanto tú haces una dieta, por supuesto, regularizas el colesterol. Pero no siempre, solo sirve, no siempre el hacer dieta hace que el colesterol esté en cifras normales.
Vale.
Desciende, pero no siempre lo que debiera.
Buenísima puntualización, como siempre, y ayudándome también a mí y a los oyentes a conocer mejor la naturaleza de este tipo de problemas de salud y de bienestar. En este caso, el colesterol, para Joan, tiene que hacer bien las cosas, ya lo está haciendo, como nos cuenta en su correo, pero puede incorporar los efectos beneficiosos del producto de Marnis, el Lipohelp, que le va a ayudar a tener más controlado el nivel de colesterol y más equilibrado. I jo recordo que aquest producte, tots els que hem esmentat avui, els podeu trobar, comprar, demanar a herbolaris per a farmàcies i farmàcies i també a la pàgina web de Marnis. Però recordeu que Marnis és un producte de proximitat al vostre barri, als vostres herbolaris, a la parafarmàcia o farmàcia, el trobareu sense cap tipus de problemes. Jacinto, un placer como siempre, otra semana completada con solvencia y a descansar, a completar el viernes y nos escuchamos la semana que viene si todo va bien.
Claro que sí, un abrazo muy grande, cuídate.
Otro para ti, adeu. Luxe gran sempre poder contar amb Jacinto Valverde en aquest programa i escoltar els seus consells que sempre estan replets de sentit comú. Nosaltres que estem a punt d'arribar a la una del migdia, en res, en menys d'un minut i mig arribem a aquest punt del matí i esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara de seguida el recull informatiu en el butlletí que ens faran la Julve i el Corredoira i després torna el Trias a agafar el volant de la caravana i a posar-se en marxa amb molta música perquè ens visita un cop més Maria Voronkova amb el seu òpera rock. Avui, atenció, perquè parla d'un dels grans, dels més grans, surt una mica del terreny de l'òpera i entra en el terreny del cinema perquè ens parlarà de l'obra de John Williams i després connexió amb la Girocleta, especial Iris i criptomonedes, a veure què es troba la Olma Giró i després rematem el programa en els darrers minuts amb el Bona Vesprada. Això és La Caravana.